Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Bon dia a tothom. Acabat ja el parèntesi de l'estiu, l'equip de Temps era temps us saludem de nou i us convidem a compartir amb nosaltres una nova temporada que la desitjaríem força engrescadora.
Continuarem pendents de la nostra història i reviurem, dins del possible, situacions, moments i personatges de les èpoques que ens van precedir.
Avui visitarem a uns avantpassats nostres amb els que vam compartir interessos, amistats i peripècies comunes, però amb els que també vam haver d'aprendre a compartir i acceptar discrepàncies.
Estan, com sempre i com no, amb nosaltres, els col·laboradors del programa, Pere Audí i Toni Orensanz. Bon dia de nou a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Presentem al programa Isabel Gaià i jo mateixa, Àngels Martí, amb la imprescindible col·laboració del nostre tècnic, Jordi Borja.
Pere Audí ens introduirà ara amb l'editorial del programa a l'època i el tema escollits.
Les religions són construccions intel·lectuals de l'espècie humana i, com podem dir de totes les construccions intel·lectuals, han presentat aspectes positius i negatius. Un dels pitjors aspectes està la tendència de molts practicants d'una o altra religió a marcar diferències amb la resta de religions i a no tolerar la seva pràctica. I aquesta tendència, a més de menar a tota mena d'enfrontaments, ha conduït a l'oblit dels aspectes comuns a unes i altres que en tenen. Així, el cristianisme i l'islamisme. Quan Sant Joan Damasceno escrigué al segle VII la seva font de sabidoria, presentà l'islam com una heretgia del cristianisme, perquè negava, i aquí estava la principal diferència amb el cristianisme, la divinitat de Jesús, com d'altra banda feien heretgies cristianes com l'arrianisme. Molt allunyades, per tant, no podien estar amb dues religions quan un teòleg de la categoria de Sant Joan Damasceno la presentà així, com una heretgia. I és que com a religions orientals que eren, presentaven aspectes comuns. La litúrgia, per exemple. Sembla que la forma islàmica de pregar amb les seves postracions i inclinacions deriva de la forma en què pregaven els cristians siris. O l'arquitectura. Hi ha historiadors de l'art que fan derivar el clàssic minaret de les mesquites de les torres quadrades de les antigues esglésies sirianes. I el misticisme islàmic i sufí derivaria dels ascetes bizantins cristians. L'exportació massiva del cristianisme a Occident menà a la seva occidentalització, a l'adopció paulatina d'una nova litúrgia, a l'oblit de l'antiga i a la profundització de la diferència. Però encara, avui dia hi ha llocs on tant cristians com musulmans veneren els mateixos sants, i tant uns com els altres porten els seus malalts per a ser guarits a mesquites, que també serveixen d'església, o esglésies que també serveixen de mesquita, com es vulgui. Al nord de Síria, prop de la ciutat d'Alepo, ja a tocar de les ruïnes de l'antiga ciutat de Ciro, es troba el santuari d'un profeta o Nebi, anomenat Uri. És, per tant, el santuari de Nebi Uri, on tant cristians com musulmans peregrinen i li sol·liciten la curació dels malalts. Llàstima que coses com aquesta es tinguin oblidades i que es prefereixi furgar les diferències en lloc de cercar les proximitats. I és que quan es volen reafirmar suposades identitats úniques, els aspectes que apunten cap al sincretisme, cap a la mixtura i la barreja s'obliden. És en aquest sentit que Malouf parla d'identitats assassines en un llibre titulat així, Identitats assassines, i és que hi ha morts que maten.
Andreu Lascors, llicenciat en Filologia Hebrea, va néixer a Monzón, Huesca, i resideix a Reus. Gran coneixedor del judaïsme, ha participat en molts congressos i col·labora en diverses revistes. Ha publicat també llibres amb els resultats de la seva rigorosa recerca. Cal remarcar les seves investigacions sobre la Hama judia de Monzón. El passat novembre va ser un dels guardonats amb el Premi Samuel Toledano, i ha estat el fundador i és actualment el president de l'Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel.
El llegat del poble jueu forma part de les nostres arrels culturals i avui l'Andreu Lascors ens acostarà a aquest llegat i a la seva presència a la història de la nostra comarca. Bon dia, senyor Lascors.
Bona tarda.
Estem molt satisfets de comptar amb nou, de nou amb la seva presència al programa. I per començar, Sabem que ben aviat sortirà a la llum un nou llibre de vostè sobre el judaïsme a les comarques tarragonines. Què ens pot explicar, què ens hi explica dels jueus de Falset?
Doncs com una rellevant comunitat jueva, una de les més importants de tota la província de Tarragona, doncs hi ha un pes important quant a la comunitat, quant a la família Cavaller, oriunda de Falset i escampada per tot el món. I jo crec que pels falsetans hi haurà noves dades interessants, però el pes de Falset dintre del llibre ha de ser forçosament molt important.
Andreu, per exemple, avances algunes d'aquestes dades que creus que són rellevants o que tenen importància pel que és la comunitat jueva de Falset?
Mira, en principi la possibilitat de que se trobin més documents hebreus mitjavals referents a Falset. També altres dades sobre el periple de la família Cavaller dins de Catalunya i fora de Catalunya. I després restes epigràfiques que sé que existeixen avui dia a Falset i que bé, m'agradaria poder-les veure, conèixer-les i traduir-les.
Aquesta família Cavaller, si ens podries parlar una miqueta, situar-la una mica.
La família Cavaller, bé, per mi és un cas únic a tot l'estat. Des de 1427 tenim documentada una família jueva ininterrompudament amb orígens falsetans que arriba fins avui, fins a l'any 2009, al sud d'Israel, on el Mordechai Ben-Avir, Marcos Caballero, ha demostrat amb una tesi doctoral a la Universitat de Barcelona que els seus avantpassats eren jueus de Falset. I no només això, sinó que ha fet, després de fer aquest arbre genealògic tan rigorós, ha fet la prova de l'ADN a diversos descendents que a la seva investigació ha anat trobant i ha donat sempre el màxim de fiabilitat de que tots procedeixen d'un avantpassat comú a Falset.
Aquest avantpassat comú, què en sabem, Andreu?
Era un rabí, era un dirigent de la comunitat de Falset, però després es va enamorar i el seu futur sogre li va condicionar el matrimoni a que havia d'abandonar Falset i anar a viure amb la seva filla, casar-se a Cervera. És l'homo Cavaller seria el fonament d'aquesta família falsetana.
Parlaves de restes epigràfiques a Falset. A quines restes epigràfiques ens referim?
Mira, des del punt de vista epigràfic, Falset se n'han trobat de restes, però jo tinc notícies que ara mateix no puc donar més dades de que a la localitat ja n'hi ha més i en mans particulars. I a mi jo crec que fora interessant poder-les conèixer, poder-les traduir, perquè potser ens aportaran alguna notícia prou interessant. Si més no, perquè quan arrestes jueves, làpides, falsetes de les comunitats que n'ha portat més, que n'ha mantingut més de tota la província.
I aquestes restes epigràfiques estarien a cases particulars?
Exacte. La persona que m'ha informat i m'ha informat molt seriosament i molt rigorosament m'ha informat de l'existència d'aquestes làpides i que realment doncs, jo crec que val la pena doncs, poder-les traduir. No s'està qüestionant la propietat d'aquestes làpides, sinó la possibilitat d'obrir-nos llum sobre el passat jueu de Falset. Jo suposo que tard o d'hora podré tenir algun contacte, ni que sigui amb alguna fotografia d'aquestes làpides i poder-les traduir i aportar alguna cosa més. I entenc que els propietaris siguin unes persones curoses i que d'alguna manera doncs, vulguin mantenir-les en el seu poder.
Andreu, parlaves de restes i de làpides que la Falset n'ha portat moltes. De quines restes estem parlant?
Quan a Falset?
Sí, exacte. És a dir, parles de que la comunitat jueva de Falset se conserven restes, se conserven documents i és dels que més n'aporta de les comarques tarragonines. De què estem parlant i on estan?
Doncs a Tarragona, unes làpides que es van trobar aquí a Falset, que ja van descobrir el Gabriel Secall i que estan perfectament traduïdes. Després la làpida que es va trobar al carrer del Forn, em penso, fa uns anys, després les altres làpides, i sobretot el que crec que és important és això, aquesta possibilitat de que sembla ser que n'hi ha, i la troballa de documents hebreus mitjavals referents a Falset a Israel.
Per tant,
queden moltes... Sí, quan parlo de documents hebreus mitjavals estic parlant, perdoni, d'Israel, sí. A Israel hi ha una col·lecció de documents hebreus de tot el món i tinc la seguretat de que n'hi ha de Falset, i en aquest llibre que apareixerà al novembre aporto uns quants documents referents a Falset amb la traducció.
Molt bé. Continuem parlant de la comunitat jueva a Falset. Quin fou el moment de màxim esplendor en què aquesta comunitat, diguem-li, va assolir el seu màxim desenvolupament, la seva màxima influència? Al voltant de quins anys, de quin període ens mouríem?
Probablement a finals del segle XIV, començament del segle XV, perquè si algun tret caracteritza la comunitat de Falset és que es manté al llarg del temps, malgrat els avalots, i acull a molts jueus d'altres localitats, jueus que poden provenir, per exemple, de Valls, de l'Aleixà, on hi havia una aljama també molt important. Malgrat tots els problemes, malgrat els aldarulls, malgrat les minves de població, Falset sempre és un refugi atractiu per famílies jueves disperses, i així es manté sobretot fins a mitjans del segle XV i fins a l'expulsió. Curiosament, l'expulsió és una de les comunitats jueves que més població té de les nostres comarques, població jueva.
I per què es converteix en un pol d'atracció cap a famílies jueves disperses? Ho sabem? En tenim alguna pista?
Tenim moltes de pistes i moltes hipòtesis. Segurament el poder polític al llarg del temps, estem parlant de segles, sempre va ser especialment sensible vers la comunitat jueva de Falset. No devia ser una situació de 30, 40, 50 anys, sinó estem parlant de segles, perquè el que condicionava en primer lloc a una minoria com la jueva era la seguretat. Per tant, se sentien segurs, se sentien a casa seva, i després els intercanvis comercials que podien protagonitzar amb l'interior i després cap al nord, cap a Tarragona, Barcelona i cap al sud, era un lloc, parlant des del punt de vista econòmic, molt interessant per participar en les transaccions comercials. Però sobretot el primer punt és el sentiment d'estar en un lloc segur, segur físicament i políticament.
Això, d'alguna manera, ho podríem relacionar amb una actitud més permissiva respecte a, més permissiva o més condescendent, més tolerant envers la diferència religiosa?
Sobretot parlem de que el Falset del segle XV fonamentalment és cristià i jueu. Pràcticament no n'hi ha de musulmans. I llavors el jueu de Falset és un ciutadà molt ben acceptat dintre el seu entorn, fins a l'extrem que un dels documents hebreus que he tingut la fortuna de localitzar ens parla d'un noble cristià de Falset que regala una bèstia perquè la puguin matar els jueus i puguin menjar-se-la per compartir l'alegria de la boda d'un fill seu. Per tant, fins i tot en els moments de més alegria en una família, com és el matrimoni d'un fill, ho van voler compartir amb els seus veïns jueus, sapiguent que tenen altres costums a l'hora de menjar i a l'hora de cuinar, doncs quina manera més bonica que permetre'ls que matin una res, pagar-la, portar-la al cal de Falset i que ells puguin compartir a la seva manera, de cuinar els aliments, doncs aquesta és alegria d'aquest noble cristià de Falset.
Aquest episodi històric està en un dels documents trobats a Israel, Andreu?
Sí, és un document que tradueixo de forma resumida, i apareix aquesta dada que ja vaig comunicar fa temps amb algun escrit a la premsa perquè aquests documents hebreus, si ens aporten alguna cosa novetosa, és que ens parlen de la vida quotidiana, del problema del dia a dia, no? del dia que un senyor fa unes obres en una casa, i a partir d'aquell moment, quan hi ha tempesta, les conseqüències més negatives les rep un altre. Per tant, aquest jueu se queixa de l'altre jueu i demanen als rabins normalment que facin de mitjancers. Tots aquests documents, com aquest que m'he comentat del convit que fa aquest noble cristià de Falset, ens aporten a la vida real, no a la ficció, als problemes quotidians. I aquells documents, i molts més que segurament hi anireu a haver, a Jerusalem, a la Universitat Hebrea, doncs jo crec que és una altra de les fonts d'investigació que s'haurien d'explorar.
I sabem, quan van ser expulsats els jueus, sabem quines repercussions a la vida econòmica de Falset van tenir, econòmica i en general, globalment, se sap?
Realment faltarien estudis detallats, però com a d'altres localitats amb un contingent hebreu nombrós, si estem parlant d'un contingent molt especialitzat, com en les diverses professions, en les que hi havia també persones molt versades en les transaccions de tot tipus comercials, que dominaven uns amplis sectors de l'economia de qualsevol lloc, evidentment l'impacte va ser dur i negatiu per Falset i altres localitats que encara tenien comunitat hebrea important. Pensem, per exemple, que la majoria dels metges de Falset segurament eren jueus i atenien a jueus i a cristians. Doncs un cop expulsats, si n'hi havia un parell, posem un metge cristià, havia d'atendre forçosament a tots els falsetans. Realment no marxen persones que treballin en oficis marginals, sinó persones molt qualificades.
Quins altres oficis coneixem, a més d'aquests? Per exemple, els econòmics, concretament, què feien?
Doncs en principi tenim de tot, tenim de sastres, tenim drapaires, tenim artesans amb platers, tenim... Pràcticament se dedicaven a tots els oficis, de qualsevol, que eren comuns a qualsevol població. Per exemple, sabem que hi havia comunitats on, per exemple, els sastres jueus eren molt nombrosos, a vegades no ho sabem per què, com era, per exemple, el cas de Santa Coloma de Queralt. El que jo he consultat fins ara d'altres hebraïstes m'invita a pensar que hi ha una certa especialització a Falset en famílies jueves que dediquen als intercanvis comercials interior i cap al nord de Catalunya i cap al sud, més aviat financers i traductors. Però és una hipòtesi, s'ha de treballar més amb més profunditat.
I què en sabem dels conversos que es van quedar?
Home, aquesta és la pregunta. Jo, per mi és molt, molt impressionant la petjada jueva a través dels conversos. N'hi ha molts documents que ens parlen de conversos al cristianisme per evitar l'expulsió, que d'alguna manera continuaven practicant com podien el judaisme, i per tant la Inquisició, un dels llocs on treballa i de quina manera, és a Falset i altres llocs. Jo crec que de Falset, passada l'expulsió, podíem parlar d'una terra de conversos i més aviat de falsos conversos, perquè d'aquesta manera ens ho mostren els documents que hem pogut anar trobant.
És a dir, Andreu, podríem estar parlant que hi ha més conversos que expulsats, que gent que acaba marxant? Que faltin estudis més detallats, però la hipòtesi seria que realment hi ha més jueus que es queden, ni que es converteixin falsament, que gent que acaba agafant el marxo i el barco i marxant?
Normalment, en aquells casos, la major part de la gent, sobretot les capes més desfavorides, optaven per marxar. Les comunitats benestants, com podia ser la de Falset, no volien perdre normalment la seva posició econòmica i optaven per la conversió. Per tant, és molt probable que a Falset n'hi hagués molts convertits d'aquest segment poblacional jueu, el que també ens anima a creure que, com que tenien una formació religiosa molt més robusta que els expulsats, doncs se genera aquest volum important de falsos conversos. Jo no nego que hi hagués persones que acceptessin el baptisme voluntàriament i les que acceptessin de grau, però la majoria no, i com que hi havia hagut altres processos durant segles, sobretot durant temps visigòtic, de conversions forçoses, més d'un potser va pensar que tard o d'hora passaria aquesta fòbia i aquest intent d'exterminar els jueus.
I aquesta comunitat, la part que va ser expulsada i va marxar, el 1492, se'n sap què es va fer, cap a on van anar? O...
La majoria, com a d'altres indrets, sí, se sap. La immensa majoria van anar cap a Itàlia, cap a la península italiana. Després els que se van trobar gust i van quedar a Itàlia, sobretot a localitats. I després la resta van marxar cap als Balcans i cap a l'imperi turc.
I escolta'm, d'episodis de la Inquisició a Falset, n'hi ha de documentats?
Sí, n'hi ha, i sobretot un de l'Angelina Vileja, que fins i tot gràcies a l'ajut i la valentia d'altres falsetans la van rescatar de les masmorres de la Inquisició a Barcelona quan estava acusada de judeixar. I és uns casos molt interessant, perquè poques vegades se produïa el retorn en vida d'una persona acusada de judeixar.
És a dir, el que estàs dient és que hi ha una veïna de Falset que es diu Angelina Vilella, que acaba detinguda per la Inquisició a les masmorres de Barcelona, acusada de judaïtzar.
Sí, i després moltes persones testifiquen a favor d'ella de que és bona cristiana, amb tot el que això representa, perquè automàticament podia ser acusat tu també de judaïtzar i intentar protegir aquesta persona perquè no et denuncia. És molt complicat. Es fa molt difícil d'entendre aquest valor, aquest sentiment, que és molt jugable, de defensar davant la Inquisició amb una persona que està acusada de judaïtzar.
Quins són els cognoms dels jueus que es queden a Falset?
Quins?
Els cognoms.
N'hi ha molts que són comuns de català, el que passa que penso que els jueus moltes vegades adoptaven, com que parlaven català, adoptaven cognoms del país. Per exemple, tots els cognoms d'oficis com Ferrer, o un sobretot Vidals, etc., Sants, molts de cognoms molt catalans, Sotorra, Satorra, en moltes ocasions van ser portats per jueus. No vol dir que tots els que portin aquests cognoms, si us havien passat, van ser jueus, però existeix la possibilitat. I després n'hi ha alguns que tenen relació amb els topònims i que, per exemple, podia ser Tarragano, Tarragona, que també, o Saragossa, etc., que també poden estar relacionats. No és una prova concloent, evidentment, però nosaltres a Falset tenim la sort de potser l'únic cas a l'estat espanyol, com és el cas del Mordejai Benavir, del Marcos Caballero, que de cavaller passa a caballero als Balcans, i que aquest sí que documenta perfectament que els seus avantpassats es deien cavaller a Falset. I fins i tot els documents de compromís del seu avantpassat, l'homo cavaller, estaven escrits en català.
Molt bé, doncs potser sigui el moment d'anar tancant aquesta xerrada, aquesta entrevista. Senzillament donar-te les gràcies, manifestar-te que ha sigut molt, molt interessant tot el que ens has explicat i que estem pendents de la sortida del teu proper llibre, del qual doncs, en donarem notícia aquí en el proper programa ja segurament. Moltes gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies i sobretot recordar que el mes d'abril de l'any que ve és probable que vinguin més de 50 persones d'origen falsetà, cavallers de tot el món a visitar Falset.
Això està tancat, Andreu?
Això espero que s'acabi de tancar, perquè és una gestió que portem l'Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel amb l'Ajuntament de Falset. Per mi seria magnífic que es pogués acabar de tancar, les dates ja estan són previstes a final del mes d'abril de l'any que ve. Hi ha més de 50 persones de tota Amèrica, d'Europa, d'Israel, que són part de la família Cavaller i que tenen la intenció de venir perquè ja hi van venir, perquè se van trobar molt a gust i perquè jo crec que és un retrobament, la veritat, molt emocionant. M'agradaria poder dir que definitivament queda tancat, però tot el pla de visites, dates, està, només cal acabar de dir el sí definitiu i seria una visita que acabaria el dia 22 d'abril del 2010 a Falset i durant uns 4 o 5 dies visitarien Falset i Rodalies. Com a nucli de la seva visita seria Falset i vindrien de tot el món.
I tots descendents de Samuel Estruc Cavaller, Falset de l'edat mitja. Falseta de l'edat mitja.
Tots documentats i fins i tot els d'ells amb anàlisi d'ADN que demostra que venen d'un avantpassat comú de Falset.
Moltes gràcies.
Aquí us estem esperant.
Jo espero la confirmació oficial.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
El calaix de sastre.
Obrim ja el calaix de sastre on trobem una mica de tot. Com cada novembre, l'associació No Jubilem la Memòria organitza les seves jornades anuals que, enguany, es duran a terme a la Bisbal de Falset. Albert Sabater, vicepresident de l'associació, ens acompanya avui per informar-nos sobre els objectius i les principals activitats d'aquestes jornades. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Benvingut. Albert, aquest any, la cova de Santa Llúcia de la Bisbal, que va acollir un hospital de guerra durant l'ofensiva de la Batalla de l'Ebre, torna a ser protagonista destacada de les jornades. En quin motiu?
Doncs bé, sí, aquest any, a les setenes jornades de No Jubilem la Memòria, les organitzem en col·laboració amb la Internacional Brigade Memorial Trust, que és una associació de veterans i amics i familiars de brigadistes del Regne Unit. I aquests volen col·locar una placa a la cova en record del Servei Sanitari Britànic que va ajudar els soldats ferits a la cova durant la Batalla de l'Ebre l'any 38. Així, el dissabte, dia 7 de novembre, al migdia, a les 12 del migdia, descobrirà la placa i hi haurà les intervencions de l'alcalde de la Bisbal de Falset i representants de l'International Bright Memorial Trust i el Memorial Democràtic, i a l'acabar l'acte hi haurà un brindis per la pau.
I quines altres activitats es faran aquest dia? I quins fets o moments de la Guerra Civil voleu recordar i ressaltar de forma especial amb aquests actes?
Bé, a la mateixa cova hi haurà una exposició de material sanitari a càrrec del grup de recreació històrica Ejército del Ebro i una altra de fotografies de la Guerra Civil. També per la tarda s'inaugurarà a l'Ateneu de la Bisbal l'exposició La maternitat d'Elna amb la corresponent conferència de l'Assumpta Montellà, autora del llibre La maternitat d'Elna, bressol dels exiliats. Al mateix temps, a l'Ajuntament, l'Àngela Jackson farà una conferència en anglès que tracta dels britànics que van treballar als camps de concentració de França. També hi haurà l'exposició de la nostra associació, Preludi de l'última batalla, Les brigades internacionals al Priorat 1938, amb el seu corresponent llibre, que van presentar aquest any a la Biblioteca Falset, i una petita exposició sobre la guerra a la Bisbal de Falset, amb fotos, documents sobre el bombardeig del poble i l'exili d'alguns veïns. Per acabar, com que aquest acte volem commemorar el 70 aniversari, bueno, 70 anys de l'exili republicà, es reproduirà el documental Hollywood contra Franco. I al final farem un refrigeri.
Molt bé.
I la vostra associació, en aquests moments, teniu algun nou projecte en marxa que vulguis destacar, que considereu que és important, que us il·lusioni?
Doncs, sí, estem realitzant un nou documental en base d'alguns minuts d'una pel·lícula gravada a les nostres contrades a l'any 38 per l'equip del Harry Randall, fotògraf oficial dels brigadistes nord-americans. Per això col·laborem amb el grup dels Estats Units de l'ALBA, arxiu de la brigada Abraham Lincoln. A més, tenim entrevistes d'avui en dia recordant aquesta època i volem relacionar les memòries dels brigadistes amb les memòries de la gent d'aquí. Per aquest projecte hem rebut una subvenció del Memorial Democràtic i mirarem de tenir-lo enllestit el primer semestre de l'any que ve.
Llavors, serà com un film? Estarà filmat o Com serà, més o menys?
Serà un documental, no?
Un documental, que, bueno, basat en aquest film.
Basat en aquest film, exacte. Uh-huh. Bueno, que ho fa el periodista d'aquí a Falset, Toni Orensans, que col·labora doncs, amb No Jugar a la Memòria.
Bueno, estic aquí, eh? Sí. Hola. Aquí.
I bé, esperem això, vull dir, és un documental que pot sortir molt bé perquè doncs, són uns talls, diguem-ne, de filmogràfics doncs, inèdits de les nostres contrades i esperem que vagi. Que com tingui és, èxit.
És impressionant, el de les imatges, veure imatges de cine gravades aquí al Priorat a l'any 38, just abans de la batalla de l'Ebre, és, home, impacta, és a dir, té un cert impacte, tot i que les imatges recorden molt a les fotografies que hi hem vist del preludi de l'última batalla, etc. No? Però realment és impactant. Trobar una pel·lícula més de filmada aquí a Nova York,
sí, sí.
Fa sensació. Abans parlàvem de documents de Falset a Israel, ara d'una pel·lícula gravada al Priorat a Nova York. Està bé.
Hi ha un termini, més o menys, se sap quan ha d'estar acabat això? O...
Bé, com acabo de dir, més o menys, veurem si podem tindre-ho acabat aquest primer, els primers semestres però... de l'any vinent.
Pues és... Molt bé. Pues, moltes gràcies, Albert. Esperem que les jornades siguin un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres i així ho esperem.
Molt bé, fins una altra vegada. Com molts de vostès ja saben, les obres de reforma de la plaça Vella de Falset ens han desvetllat alguns dels secrets de la vida quotidiana de la nostra vila en èpoques passades. Es tracta d'un gran nombre de sitges subterrànies de diferents mides.
La troballa ha comportat una intervenció arqueològica d'urgència que ha anat a càrrec de la cooperativa d'arqueòlegs Nèmesis. Tenim al telèfon ara mateix a Beatriz Menéndez, l'arqueòloga que és al capdavant de la intervenció. Beatriz, bon dia.
Hola, bon dia.
Quantes sitges han aparegut finalment?
Bueno, estamos en ello y una cincuentena aproximadamente.
¿Una cincuentena?
Sí, una cincuentena, sí.
¿Y pueden haber todavía más?
Podrían haber más, sí, porque claro, no se ha abierto todo en extensión, entonces probablemente pudieran haber más, sí.
¿Cuál era la utilidad de estos depósitos, Beatriz?
Pues normalmente se utilizaban para almacenar grano, sí, para la cosecha, después de la cosecha, sí, se utilizaban... Sí, como lugares de almacenamiento.
¿Almacenamiento durante meses, semanas o cómo funcionaba un poco?
Sí, funcionaban durante un tiempo, cuando dejaban de servir ya se hacían otros, por eso posiblemente sea la gran cantidad que hay por toda la plaza.
¿Y de qué época son estas sillas?
La época pues probablemente sea de medieval. Tenemos que estudiar todavía el material que nos sale, pero pudiera ser que fueran ya de época medieval.
¿Y qué material os aparece en los depósitos?
Pues el material que ha aparecido es cerámica, vidriada sobre todo, y algún hueso, huesos de animales. Sí, en principio fue todo eso lo que se recogió, lo que fue apareciendo.
Oye, en principio, ¿cuál es la importancia de un hallazgo de este tipo? ¿Es habitual encontrar depósitos de este tipo o es excepcional?
Hombre, sí que existen bastantes yacimientos con sitges, pero bueno, aquí lo que es muy significativo es la gran cantidad que aparecen, muy concentrados allí en la plaza y es bastante importante.
¿Y qué va a pasar ahora con estos depósitos? ¿Cómo se va a continuar las obras?
Bueno, se documentan todos los depósitos, se tratan de conservar la mejor manera posible y bueno, pues las obras sí tienen que, bueno, ya se va mirando a ver cómo es la mejor manera de poder seguir con las obras, pero a la vez intentar que afecte lo menos posible a los restos arqueológicos.
La cerámica vidriada que habéis encontrado, ¿qué nos cuenta? ¿Nos cuenta algo?
todavía ahora mismo estamos en proceso de estudio de ella, pero bueno, aparece algo de cerámica de Miravet, que es azul y blanca, y todavía estamos en ello, pero bueno, se puede, a través de esta cerámica se puede saber más o menos la época. También es cierto que cuando se dejan de utilizar los silos, se utilizan como basureros en ciertas ocasiones.
Es decir, que estos silos, ¿hay constancia de que se utilizaran como basureros en un determinado momento?
Estos en concreto, pues como no se sabía exactamente cuántos habían, pero en otras ocasiones sí, en otros yacimientos sí que se sabe que eso, cuando dejan de utilizarse, pues se utilizan como basureros.
Beatriz, vosaltres sou el que se'n diu arqueòlegs d'urgència. En què consisteix això exactament? En què consiste?
Pues los arqueólogos de urgencia lo que hacemos es el seguimiento de las obras, bueno, obras públicas, obras construcción, y lo que hacemos es pues estar allí con las máquinas para ver si sale algún resto arqueológico. En el momento que sale, se para, se mira y se valora los restos que aparecen y cómo se pueden tratar y de esta forma.
¿Y no cabe la posibilidad de ver la plaza así que en algún sitio cuando ya estén las obras terminadas, pues que se pueda ver algún silo de estos o no? ¿O va a quedar todo otra vez tapado?
A ver, nosotros ya los registramos, todos los que fueron saliendo los tenemos registrados, sabemos la ubicación de cada uno de ellos. Entonces, probablemente, no sé si, bueno, esto ya sería cosa del ayuntamiento, me imagino, que es cosa de ellos, que, bueno, pues lo que, si quieren conservar alguno o si alguna indicación que vayan a hacer sobre la situación de ellos o alguna placa o algo. Me imagino que sí, claro. Sí, sí.
Vale, pues muy bé, moltes gràcies, Beatriz, i bé, i ara afegir a la gent també que qui vulgui llegir l'informe arqueològic amb deteniment pot fer-ho entrant a la pàgina web de l'Ajuntament, www.falset.org. Beatriz, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
I ara, sal i pebre de la petita història comentada per Toni Orensans.
Historietes de la història.
Massa sovint ens obstinem a intentar entendre la nostra història, la història dels pobles, a partir tan sols dels grans llibres de text. I és ben cert, els llibres prestigiosos que parlen de reis, reines i prínceps hi apareixen decisions i fets que ens han marcat a tots. Però molt sovint es troben tantes o més veritats demoledores en petits informes, en tres o quatre quartilles mèdiques. L'informe que tinc sobre la taula està firmat el 1867 i és una memòria sobre l'estat sanitari de Falset. El signa el doctor Joaquim Ferrandis, que era fill de Cornudella, i el que diu ens ajuda a entendre com en aquest país érem pobres de solemnitat, miserables fins a la mèdula a mitjans del segle XIX. La memòria diu així, llegeixo textualment: la història fúnebre de los pueblos de Marsà, la Torre de Fontaubella, Capçanes i Molà en 1865, o de los lugares de Cabassers i Albarca, presenta un guarismo enorme de defunciones. ¿De qué sirven las visitas de un médico que por unos minutos examina 20 o más enfermos si luego quedan abandonados durante 60 horas o más a la ineptitud de un sacamuelas? I és que el doctor Ferrandis denunciava que molts municipis veien els metges molt de tant en tant i clamava per la contractació de titulars mèdics als pobles perquè no és lo mismo agonizar a manos del racionalismo que acabar a impulsos de actos imprudentes y temerarios que ni la más crassa ignorancia impide que sean delitos. A falta de metges, qualsevol cosa valia, qualsevol espavilat feia de sanador o, si ho prefereixen, de matador. Però la cosa de tenir un metge titular que assistís tothom als pobles, fossin rics o pobres, tenia gent que ja estava en contra. Qui? Els més rics, és clar, que d'altra banda eren els que manaven. Deia Ferrandis: las municipalidades compuestas de la clase acomodada se oponen al establecimiento de titulares porque ellos pueden costearse los honorarios de un médico forastero, mientras que el 90% del vecindario queda abandonado a la fortuna, y la fortuna es un pastor, un cortante o un sacamuelas. I enumerava en aquest sentit una pila de casos esgarrifosos. En Bellmunt, una mujer cometió la barbarie de rajar con un cuchillo un ganglio indurado de cierto fulano que de resultas falleció en septiembre último. Un altre cas. Otro trató la oftalmía de una niña con el ácido nítrico puro, echándole gotas en el globo del ojo. Per tot això, el doctor Ferrandis es desesperava reclamant allò que li semblava just. El gobierno no puede dejar por más tiempo en orfandad médica a los pueblos de Cataluña y muy especialmente a los del partido de Falset. I això que en aquell moment el govern ja havia aprovat una llei per garantir la cobertura sanitària per tothom. Però la situació va tardar anys, molts anys, a millorar-se. Per què? El doctor Ferrandis tenia claríssims els culpables. Todo se debe a la resistencia criminal de los ayuntamientos a señalar en sus presupuestos una mezquindad para un médico titular de pobres. Eren els ajuntaments, eren els homes de bé que governaven tots i cadascun dels nostres pobles, aquells a qui tant els era que els seus veïns pobres de solemnitat es morissin com a gossos. Els cacics no eren, en aquella època, cosa només de l'Andalusia del Cortijo. Aquests i altres informes mèdics del doctor Ferrandis de Cornudella poden llegir-se al llibre Científics del Priorat, obra de Jacint Corbella i Edelmira Domènech i editat per l'Institut d'Estudis Catalans l'any 2002.
Moltes gràcies, Toni. Realment podem sentir-nos molt feliços de tenir la Seguretat Social. I tal, sense dir-ho, sí. I arribem ja a la banda sonora. Història i música enllaçades per Pere Audí.
La banda sonora.
Avui farem una ullada als orígens i primeres passes del poble elegit. És molt possible que l'origen dels hebreus es situï a Mesopotàmia, terra entre els rius, l'Eufrates i el Tigris, terres que avui en dia coneixem o desconeixem amb el nom d'Iraq. De fet, segons el text bíblic, el patriarca Abraham era de Ur, una de les ciutats més importants de la zona. Aquest poble estaria relacionat amb els amorreus, tribus semítiques de la zona que practicaven el pastoreig i la transhumància. Durant tot el segon mil·lenni, abans de la nostra era, van anar apropant-se a la zona de Palestina, i en fonts egípcies els historiadors han trobat paral·lelismes entre el nom d'alguns patriarques bíblics i els noms d'alguns d'aquests grups de pastors. Però com aquests grups no podien parar quiets, continuaren movent-se i fou així com anaren a parar a Egipte, on penetraren pacíficament empentats per la sequera i la gana, segons els textos egipcis. Aquí és on cal inserir el relat bíblic que conta com Josep, el fill preferit de Jacob i el net d'Abraham, fou venut com a esclau a una caravana que es dirigia a Egipte, fet que novament concorda amb els relats segons els quals era habitual que hi haguessin caravanes que recorrien el desert de Síria i les famílies els venien els seus fills. Un cop a Egipte sembla que foren esclavitzats, fins que Moisès els va alliberar i va actuar de mitjancer en el pacte que el poble hebreu va establir amb Déu, pacte que és equiparable amb molts altres pactes de vassallatges de l'època. Per creuar el Mar Roig, Moisès hi va construir una autopista sense aigua en un tres i no res. L'exèrcit del faraó, en canvi, va morir ofegat. Càstig just, donat que no els va passar pel cap fer cap pacte de vassallatge en cap déu. Avui us deixo amb Bruce Springsteen i una cançó que parla de Moisès. La cançó, nascuda com una peça religiosa, va entrar a formar part del moviment pels drets civils. Els negres també es sentien esclavitzats i haguessin volgut ofegar totes les injustícies com ofegat va acabar l'exèrcit del faraó.
Don't mourn, oh Mary, don't you weep, don't mourn. The pharaoh's army on every land was Jesus' name. Pharaoh's army got drowned.
Arribat ja al final del nostre programa d'avui. Us esperem de nou a tots el proper mes. Si voleu aportar suggeriments o fer alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio 977 83 11 35 o adreçar-vos al nostre correu electrònic laradio@falset.net. Recordeu que el programa es repetirà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Us deixem ara amb l'espai El Planeta.